Notícies Migdia, amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. Els professionals del Taulí rebran compensacions econòmiques com a gratificació per haver treballat en primera línia per aturar la Covid-19. La Generalitat ha anunciat que els complements s'abonaran en la nòmina del mes d'agost i que aniran dels 350 als 1.350 euros d'acord amb la categoria professional i l'exposició al virus. No obstant això, un sector dels sanitaris creu que aquesta paga extraordinària és insuficient i apunten que aquest reconeixement no hauria de ser puntual i fruit de la pandèmia, sinó que s'hauria de consolidar les nòmines. Alhora, tampoc no estan d'acord amb que es pagui en funció de la categoria professional. Per exemple, des de Metges de Catalunya creuen que la retribució és un bon inici, però afegeixen que calen millores estructurals en el sistema sanitari públic per fer front a futures epidèmies amb prou garanties. A més, reclamen que es recuperin les pèrdues salarials endarrerides des de fa temps. Per veure com han rebut la notícia el personal sanitari de l'Hospital de Sabadell, d'aquí a uns minuts conversarem amb el doctor Manuel Montiagudo, president del Comitè d'Empresa del Taulí. És el tema de portada del Notícies Migdia, però en tenim més, que us resumim a continuació.
Titulars.
Sabadell per la República insta l'Ajuntament a accelerar els canvis en el nomenclàtor de Sabadell aprovats pel ple. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia, es tracta de 12 noms, dels quals només se n'han substituït dos, les places de les dones del tèxtil i de Clara Campoamor. Ara l'entitat demana incorporar de forma urgent els noms de Rosa Parks i Míriam Makeba. En parlen declaracions al Cafè de la Ràdio el president de Sabadell per la República, Joan Balart.
La Rosa Parks és una activista prou reconeguda dels drets civils, companya de moviment de Luther King, i Míriam Makeba era cantant, però era també una activista pels drets humans a Sud-àfrica contra l'apartheid.
Dos noms que haurien de substituir els carrers Marquès de Comillas i Güell i Ferrer vinculats amb el tràfic d'esclaus.
Fira Sabadell afrontarà pèrdues arran de la cancel·lació de 16 dels certàmens previstos al recinte durant aquest curs.
El coronavirus ha obligat a anul·lar o canviar de dates algunes de les fires programades, la qual cosa ha suposat un impacte econòmic de 35.000 euros. Montse González és tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic.
En quant a pèrdues aquí a la fira, el que s'ha estimat que... O sigui, no es pot quantificar tota la xifra real perquè dels actes que havien previstos, els que s'han cancel·lat sí, però és que hi havia altres que no s'havien acabat de tancar pressupostos, i dels que sí que es tenia programació segura, hi ha hagut una pèrdua d'uns 35.000 euros.
La majoria dels salons reprogramats es faran a partir de l'octubre i alguns es poden seguir en format digital.
L'Ajuntament de Sabadell no haurà de pagar una indemnització de 25.000 euros a una treballadora municipal per suposat assetjament.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha revocat la sentència imposada inicialment arran d'una denúncia de la funcionària Maite Morau i el grup municipal del PSC.
I a partir de les dues, al programa Hotel Suís, conversarem amb Boris Garrós, davanter del Centre d'Esports.
A més, també tindrem David de la Cruz en el dia que s'ha confirmat que el ciclista sabadellà que 6 anys després tornarà a disputar el Tour de França.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Previsió meteorològica, Francesc Figuerola, molt bon dia.
Hola, què tal? La jornada aquest dijous vindrà dominada per un dia amb nuvolositat variable, estones més abundant i estones més trencada, fins i tot amb intervals de sol o de ressol. Però no acabarà de fer net del tot, fins i tot algunes d'aquestes nuvolades deixaran alguns ruixats, com ja està produint-se a hores d'ara, tant a punts del litoral i pretoral de Tarragona. Doncs bé, ruixats aquests es poden donar a qualsevol punt de Catalunya al llarg d'aquesta tarda. Això sí, durant la tarda vespre seran més importants, al nord de la depressió central, al Pirineu i Prepirineu, on hi haurà algun xàfec, fins i tot en tempesta, de cara al final del dia, al Pirineu Occidental. De fet, poden ser d'intensitat forta, per això hem emès un avís per intensitat de pluja entre el vespre d'avui i la matinada de demà a les comarques de Lleida, bàsicament. Per tant, localment, intensitat forta, i acumularan a les zones dels cims del Pirineu quantitats superiors a 50 litres. Demà, per això, fa net i tindrem una jornada molt més assolellada. Això és tot, doncs, és el servei meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara com s'ha circulat les carreteres catalanes, on a aquesta hora no hi ha cap incidència destacada, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. Ja s'ha normal la circulació a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat, on a conseqüència d'un accident s'havien hagut de tallar dos carrils en direcció a Castelldefels. Pel que fa a la situació al transport públic, quina és aquesta hora? Ens ho explica des del Transmet el Borja Mariano. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, recordar que és obligatori l'ús de mascareta al transport públic i que l'oferta de servei és d'entre el 80 i el 100%. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons s'indiquen des de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El personal sanitari del Taulí rebrà la nòmina de l'agost una compensació econòmica per l'esforç fet durant la crisi sanitària del coronavirus. Les gratificacions aniran en funció de la categoria professional i del grau d'exposició al virus i oscil·laran entre els 350 i els 1.350 euros. Malgrat l'anunci de la consellera Alba Vergés, part dels sanitaris creuen que amb aquesta paga extraordinària no n'hi ha prou. Per fer-ne una valoració, saludem el doctor Manuel Montiagudo, president del Comitè d'Empresa del Taulí. Molt bon dia.
Bon dia.
Què pensen d'aquesta bonificació?
Bueno, el Comitè d'Empresa del Taulí valora positivamente el hecho de que exista un reconocimiento, pero creemos que probablemente la forma y la división por categorías no expresa realmente lo que debería de ser, ¿no? Pensamos que si esto es un reconocimiento del trabajo que se ha hecho durante la pandemia, pues que esto debería ser un reconocimiento lineal para todos los profesionales que han participado en esta actividad.
¿Por qué creuen que el Departament de Salut ha optat per aquesta via, per establir categories professionals i retribucions o compensacions diferents?
No lo puedo saber, no sé exactamente cuál es el razonamiento que se ha hecho, ¿no? Pero probablemente lo razonable es que el trabajo que hemos hecho cada uno desde su puesto de trabajo es lo que se tiene que compensar, ¿no? Y lo que esto lo hemos cobrado ya en la nómina y el reconocimiento probablemente tiene que ser de forma global para todos los trabajadores, ¿no?
Alguns sectors diuen que és un bon primer pas aquest reconeixement econòmic, però que això s'hauria de consolidar a les nòmines, en especial recuperant aquelles pèrdues salarials que venen acumulant tots els professionals sanitaris.
Es que, bueno, es lo que pensamos desde el Comité de Empresa y es lo que estamos reivindicando desde hace tiempo, años. Está muy bien el reconocimiento y el que este reconocimiento puntual, pero lo que realmente pedimos es que se nos devuelva todo aquello que se recortó desde el año 2010, desde el 5%, que la derogación de la ley que permite el recorte del 5% y que esto permitiría además que pudiéramos cobrar la dirección por objetivos.
A hores d'ara hi ha una vintena de persones ingressades al Taulí per la Covid-19, segons les últimes dades facilitades des de l'hospital, unes xifres que queden molt lluny dels pitjors moments de la pandèmia. Ha millorat, evidentment, la situació.
Sí, sí, hombre, por suerte creo que para todos, tanto para la población como para los trabajadores, ha pasado la oleada, quedan los restos y esperemos que esto pueda llegar, siga disminuyendo hasta desaparecer. Difícilmente pasará porque el virus está por aquí, pero desde luego la situación actual no tiene nada que ver con lo que hemos pasado estos dos meses.
Ara la por se situa en un possible rebrot que els experts situen de cara a la tardor. A alguns sectors, després de l'anunci fet per la consellera ahir, deien que potser cal anar més enllà, que cal fer reformes estructurals dins del sistema sanitari públic per dotar-lo de més recursos, sobretot de cara a un possible rebrot i a futures epidèmies que puguin sorgir.
Es que yo creo que es básico. A ver si hemos aprendido todos algo de esta epidemia. En el Taulí especialmente, desde siempre, desde hace muchos años, estamos reivindicando estamos denunciando que existe una falta de recursos, tanto económicos como estructurales, como de personal. Esto lo sufrimos cada año en invierno y no, mucho nos tememos que este invierno, al que se añadirá la gripe, el coronavirus, pues esto puede empeorar todavía más la situación del hospital en invierno. Realmente no lo sabemos, pero es un temor que realmente existe. Si no, si esto pasa, es imprescindible que existan en Sabadell alternativas a la hospitalización, al Partolí, perquè si no serà impossible d'atendre els pacients.
Clar, de fet, es manté habilitat l'Hospital Temporal Vallès Salut a la pista coberta d'atletisme, en principi fins a final d'any, per donar resposta a un possible rebrot i que la situació pogués empitjorar molt a l'Hospital de Sabadell, com ha passat ara en els pitjors moments de la pandèmia. No? És un bon recurs, és una bona alternativa per tenir disponible doncs, fins a final d'any, com a mínim?
Sí, sabemos que hay, bueno, que se están pensando en alternativas a lo que ya tenemos. No podemos saberlo porque realmente no hemos llegado a utilizarlo. Realmente seguro que existan camas alternativas o posibles de hospitalización será siempre mejor que las situaciones de caos y de colapso de urgencias, ¿no?
Fa pocs dies que s'ha recuperat una mica la vida normal a l'hospital després doncs, de la crisi sanitària. S'han reprès les operacions, les visites, això sí, d'una manera molt organitzada, amb itineraris doncs, per evitar possibles contagis o situacions de risc. Des del personal sanitari, celebreu també que pugueu fer doncs, aquest dia a dia el més normalitzat possible?
Sí, es lo que estábamos esperando, lo que esperamos, aunque de todas formas no hemos llegado a la normalidad. El hospital no está igual que estaba, no trabajábamos todavía como se trabajaba y, bueno, las condiciones en las que hemos de trabajar pues son de máxima prevención con la idea de evitar infecciones. Poco a poco mejorando la actividad que hacemos y esperemos que esto pues pueda ser así y de forma progresiva.
Ara que la situació està controlada, el comitè d'empresa, que entenc que durant tota la crisi ha estat en contacte directe amb la direcció de l'hospital, us heu pogut asseure i parlar tranquil·lament de com s'ha desenvolupat tota aquesta pandèmia, l'organització i què és el que caldria canviar de cara a un possible rebrot?
No sé, aún no hemos hecho este paso, sí que hemos hablado en ocasiones que hay que hablar de lo que ha pasado, de los problemas que ha habido y cuáles son las soluciones con la idea de intentar evitarlo. Pero no sé, todavía no hemos llegado a este punto.
Doncs estarem pendents de com evoluciona la situació. Doctor Manuel Monteagudo, president del Comitè d'Empresa del Taulí, gràcies per atendre avui la trucada del Notícies Migdia.
Molt bé, gràcies.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Anem a d'altres temes del dia. Sabadell per la República vol incorporar el nom de dues activistes de la lluita antiracista al nomenclàtor de la ciutat, la nord-americana Rosa Parks i la sud-africana Miriam Makeba. L'entitat vol aprofitar l'auge dels moviments antiracistes d'arreu del món per pressionar l'Ajuntament perquè activi aquests canvis. Helena Molista, molt bon dia.
Bon dia. Fa un any el ple de l'Ajuntament va aprovar una moció de l'entitat on s'acordava la renovació de fins a 12 noms de carrers i places de la ciutat. Des de Sabadell per la República denuncien que encara no han vist cap compromís pragmàtic per part del consistori de tirar endavant aquest acord. Joan Balar és president de l'entitat.
Creiem que amb la moció ja hi havia prou. Era el compromís que prenia l'Ajuntament en ple i això havia de dur una gestió que suposo que està en curs. Nosaltres volem entendre que l'Ajuntament està fent la seva feina. Però d'entrada és evident que, com que ja ha passat més d'un any, nosaltres el que hem fet ha sigut entrar a registre una instància on reclamem que, donat que ja ha passat més d'un any i que l'Ajuntament va aprovar aquesta moció, doncs que l'executi.
Els nous noms que s'haurien d'incorporar al nomenclàtor sabadellenc encara no estan fixats. Per això, des de Sabadell per la República proposen incorporar-hi el nom de dues lluitadores dels drets humans com Rosa Parks i Miriam Makeba.
Aprofitant la conjuntura, és evident que si hi ha un moviment que s'està enfortint, com és l'antiracista, doncs nosaltres hem de fer valdre que dintre de la societat sabadellenca, que també és prou sensible a l'antiracisme, doncs d'aprofitar la conjuntura perquè l'Ajuntament doncs es faci eco d'aquesta sensibilitat i doni els passos que ja hauria d'haver fet.
Per Sabadell, per la República, proposen substituir els noms del carrer Marquès de Comillas i de Güell de Ferrer, dues persones que van incentivar i col·laborar amb l'esclavisme.
I no deixem les notícies relacionades amb el Black Lives Matter perquè els dos últims anys estan baixant les denúncies per casos de racisme amb impunitat policial a Catalunya. Des de l'entitat Sos Racisme lamenten que aquest descens no es deu a que s'hagin produït menys casos, sinó a que hi ha uns factors estructurals que dificulten el fet de denunciar de manera afegida.
Indefensió, vulnerabilitat i la possibilitat de rebre una contradenúncia. Aquests són els principals inconvenients que apunta l'informe que recull els casos d'impunitat policial de l'entitat. La seva coordinadora d'incidència política, Gemma Ferreón, diu al programa El Cafè de la Ràdio que no són casos aïllats.
El tema de la violència policial ja portem temps denunciant-ho i portant també casos, però bueno, en aquest moment també ens semblava com molt pertinent fer públiques aquestes dades, sobretot perquè la gent se n'adonés que la violència policial, tant aquí a Catalunya com a la resta de l'estat espanyol, no són casos aïllats o puntuals o accions perpetrades per pomes podrides dins dels cossos, no? Sinó que precisament és sistemàtic, no? I que prové d'un racisme d'estat que és sistèmic i que permea totes les institucions, les lleis i totes les capes de la societat.
Per això reclama avaluació interna i formació obligatòria i constant als agents en respecte dels drets humans i la no discriminació, tot i que creu que només amb això no n'hi ha prou. En els últims 20 anys, Sos Racisme ha recollit 571 casos de racisme policial. Només s'han condemnat 4 policies.
I canviem de tema perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha revocat la sentència que establia que l'Ajuntament de Sabadell havia d'indemnitzar amb 25.000 euros l'exalt càrrec del consistori Maite Morau. Recordem que Morau va denunciar el 2019 que havia patit assetjament laboral quan treballava al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament. Matías Serracant, regidor de la Crida i aleshores tinent d'alcalde d'aquesta àrea, celebra la decisió del Tribunal i demana rectificacions a tots aquells partits i polítics que el van assenyalar a ell quan el cas de Morau es va fer públic.
Demanaríem que en aquest moment totes aquelles persones que van demanar que fos jo mateix, Matías Serracant, que donés aquests 25.000 euros, no?, i van relacionar, de fet, amb tot uns fets que, de fet, ja havien estat analitzats pel propi Ajuntament, no?, de Moving cap a aquesta persona, home, seria d'elegància política, no?, que en aquests moments també se'n fessin ressò i rectifiquessin aquelles afirmacions que van fer en el seu moment.
Serracant també ha tornat a denunciar la mala intenció d'aquesta acusació, ja que, segons el regidor, la sentència va sortir pocs dies abans de l'inici de la campanya electoral de les eleccions municipals amb l'objectiu de perjudicar els anticapitalistes.
Notícies migdia.
Fira Sabadell ha perdut 35.000 euros per culpa dels esdeveniments que s'han anul·lat arran de la crisi del coronavirus. D'aquesta setmana, gràcies a l'entrada a Sabadell a la fase 2, ja es poden tornar a celebrar fires, congressos i esdeveniments. De moment, però, no se'n celebrarà cap aquest curs i tots els actes s'han posposat a partir de l'octubre o bé es faran a través de mitjans temàtics al setembre.
Dels 16 esdeveniments que hi havia contractats des de l'estat d'alarma, dos d'ells es faran a distància. Són la Fira d'Ocupació, que pren especial rellevància després de la destrucció de llocs de treball que ha causat el coronavirus i la Fira Diversió de Manualitats que s'impulsa des de Fira Sabadell. Els dos actes es faran entre setembre i octubre. La resta d'esdeveniments, 8 s'han cancel·lat definitivament, mentre que 6 s'han ajornat a partir d'octubre. Ho explica la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González.
En principi, dels presencials, els que tenim ja data són un congrés d'urologia que teníem a l'abril d'aquest any, que serà el maig del 21, després la Fira Clics, que és ja un clàssic aquí a Sabadell, que passa del mes de maig a, en principi, està programada per desembre, si tot continués com sembla que ha d'anar. I després l'Autopro, el Saló Professional de l'Automoció, que estava programada pel mes de maig d'aquest any i passa a l'octubre.
Només amb aquests esdeveniments, Fira Sabadell ha deixat d'ingressar uns 35.000 euros, sense comptar tots els actes que s'estaven negociant quan es va decretar l'estat d'alarma.
10 minuts per arribar al punt de les dues, el coronavirus ha obligat a canviar el dia a dia de molts negocis. Les autoescoles no en són una excepció. La seva posada en marxa aquesta setmana amb l'entrada de Sabadell a la fase 2 ha suposat moltes modificacions derivades de l'aplicació de diverses mesures de seguretat. La inversió necessària per reobrir després de 3 mesos d'aturada ha estat d'una mitjana de 1.000 euros per autoescola, segons ens han apuntat els centres consultats per aquesta emissora.
Els canvis més destacables els trobem a les aules, on els alumnes es reduiran i hauran de mantenir la distància de seguretat, a més de portar mascaretes. Això ha portat la majoria d'autoescoles sabadellenques a fer el salt a les classes virtuals o a reforçar-les. Tot i això, hi ha centres que no han volgut fer aquest pas, malgrat que les classes presencials no surtin tan rendibles. És el cas de Juan Carlos Fresnedo, de l'autoescola de Can Rull.
Jo, de moment, només faré presencials. Encara que sigui bueno, un aforo molt limitat, però ho faré. Perquè sempre les he fet. M'agrada més el contacte, el tu a tu. Ens mirem a la cara, jo t'explico, tu em preguntes. El virtual, bueno, sí, està bé, és el futur, però jo m'estimo més el presencial.
A les pràctiques de conducció també hi haurà canvis. Alumne i professor hauran de portar mascareta, els exàmens també guants, i entre pràctiques caldrà desinfectar el vehicle. Tot plegat suposarà menys pràctiques diàries perquè es necessita temps per fer la desinfecció. Amb tot, les autoescoles preveuen tard o d'hora un augment dels preus. Així ho assenyala Carme Arisa, de l'autoescola Arisa.
Nosaltres hem tocat el que és la part, una miqueta la part teòrica, perquè oferirem una sèrie de serveis que no oferíem fins ara. Treballarem més hores, treballarem més dies a la setmana i això ha de repercutir. ¿Vale? Però que, de moment, el que són les pràctiques no les hem tocat. Que no dic que no les toquem. ¿Vale? Quan sumem tot el que hem gastat i tot el cost que té, i, pues, perquè hem estat 3 mesos sense treballar. I això és una mica tremendo, eh?
Tot i això, les autoescoles han arrencat amb els mateixos alumnes que tenien fa 3 mesos i fins i tot creuen que podrien anar a l'alça a mig termini.
Sortim a la comarca perquè el Consell Comarcal ha aprovat un pla de xoc per combatre els efectes de la Covid-19 al Vallès Occidental. Entre les mesures més destacades hi ha mantenir el seguiment als col·lectius de risc durant les vacances d'estiu, sobretot en àmbits com la infància, la violència masclista, la recerca d'ocupació o la pobresa. Per no abaixar la guàrdia els pròxims mesos, quan els treballadors del Consell feien serveis mínims, s'ha reforçat la plantilla i es preveu invertir 300.000 euros extraordinaris a les noves mesures per pal·liar els efectes de la crisi.
El Consell Comarcal és conscient que l'estat d'alarma ha incrementat el nombre de persones vulnerables a la comarca i per combatre aquest efecte han reorientat i reforçat alguns dels serveis que es portaven a terme. S'ha determinat un pla de xoc que es va aprovar ahir i que inclou una 50ena de mesures. Mantenir les targetes Moneder pels menjadors escolars, l'atenció als grups de dol, assessorament per sol·licitar l'ingrés mínim vital o la recerca de feina són alguns dels puntals del text. N'ha parlat el president del Consell, Ignasi Jiménez.
Hem també d'acompanyar evidentment els infants, hem d'acompanyar també aquells col·lectius com per exemple la gent gran, doncs incrementant per exemple els serveis de servei d'atenció a domicili, que també es gestiona des del propi Consell Comarcal. Hem d'acompanyar durant aquests mesos especialment a totes aquelles persones que estan fent recerca activa de feina. Jo crec que això és també molt important vista quina és la situació de les dades d'atur a la nostra comarca.
En diversos àmbits, el reforç del servei durant els mesos d'estiu és la principal novetat perquè l'atenció a les persones, quan acabi l'estat d'alarma, no es vegi rebaixada.
Són problemes molt greus que s'han de poder treballar en temps. Hem reforçat també la plantilla del propi Consell Comarcal per tal de poder abordar totes aquestes situacions i hem de ser capaços de poder donar resposta a aquestes noves realitats, que seran unes noves realitats que ens acompanyaran durant cert temps i hem de ser conscients doncs, que en aquest desconfinament sortiran doncs, totes aquestes problemàtiques.
El 80% del pressupost del Consell Comarcal, uns 19.200.000 euros, es destinen a l'atenció a les persones. El pla de xoc aprovat ahir preveu incrementar de forma extraordinària aquesta partida en 300.000 euros més.
Repassem altres temes en format més breu. Efectuada per la Policia Municipal de Sabadell en les últimes 24 hores per no complir el confinament.
No hi ha ningú que hagi estat multat per saltar-se les normes imposades per l'estat d'alarma durant aquest dimecres. Al total, des de l'inici de la pandèmia es manté 2.935 denúncies.
El col·lectiu Massa Crítica Sabadell, a través del projecte Recuperem la Ciutat, ha convocat una nova mobilització aquesta tarda.
Sortirà a les 6 de la plaça de la Creu de Barberà amb la intenció de tallar el trànsit per reclamar mobilitat per a les persones i lliure de fums. Es demana la participació amb el que anomenen un vehicle sostenible, és a dir, una bicicleta, un patinet o uns patins.
La primera trobada post-confinament de la Comissió d'Internacionalització de la Cambra de Comerç de Sabadell ha tractat les afectacions per la crisi de la Covid.
S'hi ha donat a conèixer l'informe del mes de març, en el que es constata la davallada en el comerç de mercaderies amb un 13% de la caiguda en les exportacions i un 21% en les importacions. També la redefinició de les accions promocionals al mode virtual i la implementació de programes gratuïts per a l'anàlisi post-Covid-19 i de reorientació, que inclou un pla de marketing màrqueting digital. També es valora formar treballadors provinents de sectors perjudicats com el turístic per afegir-los al del comerç internacional.
La plataforma Fem Vallès comparteix totes les seves propostes i treballs de mobilitat al Vallès en una nova web.
A femvallès.cat es poden trobar idees com la xarxa de bus urbà o els baixadors per connectar línies de ferrocarril, així com les 31 al·legacions al nou pla de mobilitat del Vallès. D'altres propostes concretes per a la millora de la mobilitat que s'inclouen són el traçat alternatiu de ferrocarrils de Sabadell a Castellà, el pas de ferrocarrils regionals pel Vallès o trens semidirectes a la línia R4, entre d'altres.
I acabem. La Universitat Autònoma escollirà nou rector o rectora el 27 i el 28 d'octubre per primer cop en votació electrònica.
La segona volta, en cas que cap dels candidats obtingui la majoria absoluta fixada per sobre del 50% del vot ponderat, tindria lloc els dies 2 i 3 de novembre. Així ho ha aprovat el Consell de Govern de la UAB després que els comicis quedessin ajornats pel decret de l'estat d'alarma arran de la Covid-19. El calendari electoral marca que el dia 19 d'octubre es proclamaran les candidatures definitives i que aquell mateix dia s'obrirà la campanya electoral, que finalitzarà el 28 d'octubre. L'actual rectora, Margarita Arboix, no opta a la reelecció.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
Publicitat @radiosabadell.fm. És hora d'aixecar les persianes entre tots. Publicitat @radiosabadell.fm. Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
Després de la tempesta no arriba la calma. Arriba l'Auditori de Barcelona amb la nova temporada. Troba't amb la música, amb la llibertat, amb la força, amb els instints, amb tu. Primer moviment, la creació, l'Auditori de Barcelona.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Iniciem el repàs a l'actualitat més enllà de la ciutat. A falta de 2 minuts i mig per les dues, el Tribunal Suprem celebrarà el 17 de setembre la vista sobre la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra.
S'ha de resoldre el recurs presentat per Torra contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia, que el va condemnar a 1 any i 6 mesos d'inhabilitació per no haver despenjat a temps una pancarta demanant l'alliberament dels presos.
La Comissió Europea reclama que reobrin les fronteres internes dels estats membres de l'espai Schengen abans del 15 de juny.
Així mateix, insisteix que les fronteres externes s'haurien de reobrir el 30 de juny. Amb tot, demana a Espanya que avanci els terminis previstos per aquest pas. A partir del juliol, l'executiu europeu vol que es comencin a aixecar de manera gradual les restriccions per viatjar a la Unió Europea.
El coronavirus ha tingut un impacte més greu de l'estimat inicialment en el Producte Interior Brut de Catalunya.
L'economia va caure el primer trimestre de l'any un 4,9%, segons les dades definitives publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística de Catalunya. Són 3 dècimes més que en l'estimació de principis de maig, quan la davallada situava en els 4,6. En la comparació anual, el primer trimestre del 2020, l'economia ha caigut un 4,2% respecte al mateix període de l'any passat. Aquesta dada també és pitjor que l'estimada fa un mes, que era del 3,9%. La davallada del PIB s'explica principalment per la caiguda de la demanda interna, però també per la disminució de les exportacions.
I un últim apunt, mor a Barcelona l'actriu catalana Rosa Maria Sardà, als 78 anys, a conseqüència d'un càncer.
Així ho ha confirmat l'Acadèmia del Cinema. Sardà va guanyar 2 premis Goya, la millor actriu de repartiment en les pel·lícules Sinvergüenza i Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo. A més, l'any 2010 va rebre la medalla d'or de l'Acadèmia del Cinema. L'actriu és germana del periodista Xavier Sardà i va estar casada amb Josep Maria Mainat, un dels components de la trinca.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Ara la informació esportiva amb l'Hotel Suís i l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.